Hola, bona tarda. Les diferències de vots entre Donald Trump i el demòcrata Joe Biden continuen sent mínimes, segons les últimes informacions que ens arriben en alguns dels estats claus que manquen per decidir i que podrien inclinar la balança d'un costat o de l'altre. L'atenció està enfocada en aquests moments en el recompte de vots a Nevada, Pennsylvania, Carolina del Nord i Georgia, mentre que Arizona, un estat en què les projeccions d'alguns dels principals mitjans havien donat la victòria a Biden, les distàncies s'han escurçat. Molts d'aquests vots pendents de comptabilitzar corresponen a la votació per correu, opció que van utilitzar 65 milions de persones per evitar les aglomeracions als centres electorals en la jornada electoral d'abans d'ahir i prevenir també els contagis de coronavirus. De fet, Biden estaria ara a 6 delegats només d'arribar a la Casa Blanca, 264. A banda de la situació als Estats Units, que fa pensar que serà llarga també per una possible batalla judicial, us expliquem que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat avui a la població calma i tranquil·litat per saber si es prorroga el toc de queda. També ha comentat que les xifres són esperançadores, però encara insuficients per rebaixar les restriccions. Recordem que el risc de contagi ha baixat a 739 i també baixa a sota de, per sota de 1 el risc de la velocitat de contagi d'una persona a altres. En plana cultural, us comentem que amb el títol Barcelona a la història s'ha presentat aquest matí la nova edició del Festival Literari Barcelona Novel·la Històrica. El seu comissari, Fèlix Riera, ha anunciat que es vol mostrar les ciutats invisibles que conté la mateixa capital catalana. Començarà dilluns vinent. I el Papa ha publicat un motu propi, una carta apostòlica, en què deixa la Santa Seu...
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfalo i qui us parla, Josep Sánchez. Els complements tenis el Jordi Carretero. Tenim per davant un mes de novembre ple de partits amb equips de la zona alta de la classificació. Els de Vicente Moreno han de mantenir el ritme dels últims encontres per agafar distància dels rivals. El primer objectiu ha de ser acabar la primera volta com a campions d'hivern. Dissabte contra el Lugo, l'equip ha de continuar amb la bona ratxa a casa on només ha cedit un punt i tornar a guanyar, ara que sembla llançat. Tornar a la primera cada dia més a prop. Avui és dijous, escoltarem la roda de premsa del míster i l'actualitat que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Ha vuelto a hablar el míster?
Buenas tardes. Sí, como viene siendo habitual esta temporada, 48 horas antes del partido, ha hablado Vicente Moreno, ya con la vista puesta en ese Español Lugo. Recordemos, sábado a las 9 de la noche, con ese objetivo que decías tú, lograr 3 puntos más y continuar en el liderato, ya que recordemos también que el Sporting de Gijón también está apretando, así que el Español debe ganar si quiere continuar siendo el líder de esta segunda división.
¿Y tanto?
Así que bueno, lo que vamos a escuchar, lo más importante de lo que decía Vicente Moreno hoy, en primer lugar, la primera declaración del técnico valenciano giraba en torno a este partido, a este Español Lugo, y también se le preguntaba sobre el estado físico tanto de Keydy Vare como Álvaro Abadillo. Recordemos, los dos se quedaron fuera de la última convocatoria y existe la duda de si estarán o no disponibles para el partido del Lugo. Esto es lo que nos decía Vicente Moreno.
En primer lloc, sí, partit que esperem, pues, un partit com el que està seguint des de que començarem la competició. Partits sempre molt complicats, on el rival que tenim enfront pues, se ho deixa tot i ens complica molt la possibilitat de guanyar. Si a això li sumem que l'equip que ve este cap de setmana, pues, bueno, l'anàlisi si és un rival que de contrastes, sobretot especialment en l'últim tram, en els últims 5 partits, pues, seria el millor equip de la categoria en quant a puntuació. Crec que ha guanyat els 4 últims i ha empatat 1 en els últims 5 partits. Ja te diu de la dificultat que va haver. Te parla també de la descontrastes de lo que és esta competició. Pues, els canvis que poden haver d'estar baix, d'estar dalt, d'estar baix, de guanyar contra qualsevol equip o perdre contra qualsevol equip. I bueno, pues, és un rival en el que mirar-se i veure que aquestes possibilitats sempre estan ahí. Així que hem d'estar preparats per a aquest partit difícil i fer-ho, com sempre dic, cada setmana, pues fer-ho molt bé si volem tindre opcions de guanyar-lo. I després, en quant al tema de jugadors, com estàs comentant, pues sí, bueno, encara es queda l'entrenament de demà, n'hi haurà que fer un poc balanç de com estan tots. El tema de Pedro, pues, si arriba l'altre dia en alguns problemes, però eren problemes estomacals, ja està millor i entenc que no deu d'haver problema per a poder estar quan menys en condicions de poder anar a convocar, però bueno, demà farem un poc balanç de lo que tenim i també pues, tots els jugadors que comentes que ja la setmana, l'últim partit, pues, no podrien estar per problemes físics, pues, bueno, anem a veure demà, però entenc que és complicat també que puguen estar en este partit. Això és la realitat. Però ja dic, no m'atrevisc perquè sempre hi ha que esperar fins a última hora per a veure com està tothom i decidir pues, la convocatòria i el possible 11.
Seguimos con las dudas de si son molestias o lesiones.
Sí, al final no se moja Vicente Moreno. No me extraña tampoco, porque si el técnico habla 48 horas antes del partido, precisamente es para no dar pistas al rival. No creo que te vaya a decir hoy quién va a ir convocado y quién no. Creo que aquí sí que aplica bastante la lógica, ¿no?, el técnico.
Sí, en todo caso, desvelar un poco, porque claro, es difícil, es muy distinto lesiones o una lesión que, como se ha publicado, 4 o 6 semanas, incluso 8 se decía, a simplemente molestias que son 2 o 3 semanas. Es muy distinto.
La horquilla desde luego que es muy diferente. Bueno, en cualquier caso llega el Lugo, un equipo que del que hablaremos mañana, un equipo que no es precisamente un conjunto muy ofensivo, pero en cualquier caso sí que está en juego mantener esa buena racha en cuanto a los pocos goles que está recibiendo el Español. Recordemos, 1 en 10 partidos. Y de nuevo, hoy, igual que ayer se le preguntó a Diego López por esta circunstancia, pues hoy se le preguntó a Vicente Moreno. Esto es lo que opina el técnico valenciano.
Evidentment, pues, com bé dius, quan se dona una situació d'estes on tens la capacitat d'encontrar uns resultats o determinada estadística positiva, vol dir que no és comú, que no és algo que se dona habitualment, que és algo extraordinari. Entonces, bueno, estem contents per aquesta situació, perquè, evidentment, pues, aquesta situació ens ajuda a estar a dia d'avui, pues, lo contents que estem en l'equip, en la bona situació en la que estem. Que continuar així va ser difícil, va ser dificilíssim, perquè si, com bé dius, no ho havia aconseguit ningú equip fins ara, pues serà igual o més difícil que hi hagi algun equip, incluint nosaltres, que puguem mantindre ese nivell estadístic, simplement per estadística, molt complicat. Però, bueno, de moment estem ahí, pues intentarem, sense pensar massa en això, perquè no és el que realment ens importa, però, bueno, la realitat és que quan més allarguem això significa que seguirem en una situació igual o millor en la que estem i per a nosaltres sempre serà positiu. Però no per el fet de tindre ninguna data històrica, no, això no ens lleva la son. No? Jo, des de luego, m'apunte a guanyar el partit del dissabte en el resultat que siga. Si és un resultat que tens la porteria serà millor, però vamos, jo, al final el que volem és guanyar el partit, mantindre's en la situació en la que estem, i això anem a aconseguir-ho a partir de guanyar el partit.
Pues como dice Vicente Moreno, se centra en el día a día, se centra en el ahora, y la realidad es que el Español es líder, con muy buenos registros en este inicio de temporada, pero sí que se le preguntaba hoy sobre otra circunstancia, y es el hecho de que él como jugador vivió algo muy diferente, vivió como con el Jerez tenía una muy buena racha en el inicio, pero a posteriori la cosa se torció y acabó no ascendiendo. Bueno, se le preguntaba sobre este dato a Vicente Moreno y esto es lo que él opina al respecto.
No parla de esa experiència concreta. Bueno, sí, quan tens molta experiència concretament en una categoria, com crec que la tinc jo en segona divisió, com bé dius, com a jugador i també després com a entrenador, pues crec que les has viscut de tots els colors. I com bé dius, ixa està ahí. Te diria una altra, també de 39 punts en la primera volta i tampoc pujar de categoria, que també és una bona puntuació, o arribar el primer o segon en pues cuando acabes la primera volta y no puchar. Per sort o per desgràcia, i en Jerez, pues tragarem moltes temporades peleant per puchar. En algunes d'elles no ho aconseguirem, també és de veres que en altra ho aconseguirem, no? Entonces, te pots agafar a experiències positives, negatives, perquè n'hi ha de tots tipus. Però sí, la competició està molt, molt complicat, això no hi ha dubte. I jo ja no és que parli ni tinga ningú interès de parlar o tindre aquest discurs, no? Al final me pregunteu i jo contesto un poc el que pense. O sea, no, és una qüestió de que jo vull insistir molt en tindre els peus a terra ni que no soc molt llarg, però bueno, pregunteu i conteste, no? Vamos, no tinc ningú altre interès en fer-ho més difícil de lo que és, que ja és prou difícil, no? Esta competición.
Bueno, ahora está cerrado el mercado de fichajes y ahora de nuevo pues tenemos tranquilidad en cuanto a que no se marchen jugadores como Raúl de Tomás o Adrián Barba, entre otros, pero se volverá a abrir, ¿eh, José? En invierno volverá a abrirse el mercado de fichajes y de nuevo habrán ofertas, de nuevo habrán rumores. Bueno, se le preguntó a Vicente Moreno si estaba preocupado por esto. Esto es lo que dice él.
Sí, com bé dius, venir problema. Això és l'aspiració i bueno, i la sort que tenim, que al final els jugadors que estan entrant en moments determinats, quan han necessitat pues, aprofitar aquests recursos que per sort tenim i han tingut que fer canvis, pues, el resultat ha sigut igualment positiu. Entonces, això per al grup és important i per a un entrenador pues, més encara, no? El saber que en qualsevol moment pots tirar de qualsevol jugador i el rendiment va seguir sent bo. Anem a veure, o sea, res garantitza res. El fet d'haver jugat en ús i guanyar o haver xo denal 3-0 o 9-0 no garantiza que propers partits li donen continuïtat a un bloc o que vagin a seguir a Ben Cambridge. Bueno, anirem setmana a setmana. Jo, sobretot, així lo important és que hi hagi jugadors, ja vas dir l'altre dia, no? Que pot haver jugadors que en un moment determinat han sigut importantíssims en l'inici, que són jugadors importantíssims per a l'equip i per a mi, i a lo millor pues, igual passen 2-3 jornades si no apareixen en l'11, que si després durant el partit. I no per això ho té que baixar el nivell ni sentir-se menys importants. Jo crec que si tenen tots importància, cadascú pues, va tindre el seu moment i després us jugaran, pues, per sort o per desgràcia, més o menys minuts, però pues, tenen que estar tots ahí sabent que tots són importants, que necessitem a tots, no hi ha ningú que siga prescindible a dia d'avui per a mi, i que tenen que estar a punt per al moment que l'equip requerisca d'ells i tenen que donar rendiment.
Creo que el corte se refería a los cambios de sistema y a los jugadores que en principio parece que ya tenga el 11, ¿no?
Sí, este delante era el que tocaría ahora.
Bueno, pues vamos a escuchar el de las posibles fugas de invierno.
Sí, eso es. Esto era más en cuanto al cambio de sistema, en cuanto al colectivo, y lo otro pues era lo más individual, lo del mercado de invierno, que no sé si lo tenemos preparado.
Sí, ahora lo pasamos.
Bueno, no es algo que me plantee ni mucho menos, ni tampoco me voy a martirizar antes de tiempo con algo que no sé si pasará o dejará de pasar. Aquí ahora lo que nos tenemos que preocupar es que los jugadores que tenemos, no solo los dos que comentas, pues que rindan cuanto más y mejor, pues mucho mejor, porque saldrá beneficiado el club. A partir de ahí, pues ya veremos. Desde luego, si como dices, en el mercado de diciembre-enero hay interés por cualquier jugador de los que tenemos, será sinónimo de que están haciendo bien las cosas, con lo cual yo lo primero que quiero es que hagan bien las cosas aquí y después ya veremos, pero no es algo en lo que piense ahora mismo y me consta que tampoco es algo que estén pensando ahora mismo los jugadores. El día de mañana pues ya veremos, nunca puede uno asegurar absolutamente nada, pero creo que no es momento de que nosotros nos damos tiempo en pensar este tipo de cosas. Tenemos mucho trabajo por delante, muchos partidos antes de llegar a ese momento y lo que tenemos que hacer es llegar lo mejor posible a ese momento. Cuanto más puntos, mucho mejor, y cuanto mejor rendimiento de todos los jugadores, pues mucho, mucho mejor.
De eso no se puede asegurar nada, y menos en estos momentos. Un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Esta sintonía me recuerda que teníamos que hablar del femenino.
Pues sí, y no son buenas noticias, ¿eh?
Pues no, desde luego. Y además, creo que el míster no ha acabado muy contento del partido.
No, veníamos de una derrota frente al Eibar y ayer el femenino del Español visitaba al Granadilla en Santa Cruz de Tenerife y de nuevo encajó otra derrota.
Esperemos que... Bueno, y además el próximo partido contra el Athletic Club, o sea que tienen que ponerse las pilas, no hay tiempo para lamentaciones.
No queremos ser agoreros ni obviamente decir que hemos sido quien ha traído esta mala racha, pero es cierto desde que hablamos con Raquel Cabezón, el Español femenino no ha vuelto a ganar.
Bueno, esperemos que no tenga nada que ver.
No, claro, seguro que no, por supuesto que no.
Perfecto, y si te parece comentamos las declaraciones de Javi López, que se han hecho eco todos los medios.
Pues sí, el que fuese capitán del Español ha hablado tras un largo tiempo de silencio, ha dejado diferentes frases a destacar. A mí me llama la atención, no sé si a ti también, José, una, por ejemplo, que obviamente a la gente le gusta mucho escucharla, pero que yo, oye, cuanto menos la dejo ahí un poquito en stand-by, ¿eh? Eso que de que ha tenido diferentes ofertas de segunda división, pero no ha firmado por ninguno de los equipos por no enfrentarse al Español. Yo no sé qué opinas tú al respecto.
Mira, yo creo que lo dice porque lo tiene que decir. No.
Yo creo que es algo que queda muy bien, claro. Y que a todos nos gusta, y nos gusta, pues volvemos a lo de siempre, ¿eh? A pensar que vienen al Español por amor al club y se van por dinero, ¿no? Siempre tendemos a esto. Bueno, no sé. Yo, oye, sinceramente, si Javi López hubiera podido fichar por algún equipo de segunda división, no creo que ningún perico se lo hubiese recriminado y tampoco creo que hubiese hecho ninguna falta de respeto ni nada por el estilo. Yo, bueno, creo que son frases que quedan muy bien y se agradecen y la afición pues hasta siente cierto orgullo, como lo queramos llamar. Pero yo quizás soy algo más frío en este sentido y cuanto menos las dejo un poco en cuarentena.
Yo no quiero hacer sangre del tema, lo único que sí que da un poco luego pie a otra declaración en la que no sabemos realmente el compromiso que adquirió el club con él de cara al futuro. Y él lo vuelve a recordar. O sea, digamos que tengo un sitio allí para cuando me retire. Pero eso ya no sabemos si existe un contrato, es todo buenas palabras o realmente hay un compromiso.
En fin, que ya veremos qué pasa. La realidad es que ahora Javi López pues no tiene equipo. Ya veremos si vuelve o no al Español en el futuro. Pero bueno, nuestra realidad es otra, ¿no? Que es que dentro de 2 días el Español se mide al Lugo.
Y si te parece solamente un apunte más a las declaraciones, en lo que comenta otra vez de que fue una situación extraña renovar para luego salir, que no era su intención, pues yo creo que fue esa renovación y luego rescisión de contrato un esperpento más de una temporada que nos ha llevado a segunda división.
Yo creo que sí, yo también lo veo de la misma manera y obviamente no conocemos todos los entresijos de este asunto, pero cuanto menos la realidad fue esa, que Javi López renovó durante el parón, durante el confinamiento y luego se marchó. Desconocemos todos los datos, desconocemos todas las cifras de cuánto cobró y cuánto no. Pero yo entiendo que el que quiera quedarse con lo positivo, el que quiera quedarse con la parte romántica de todo esto, pues de alguna manera lo verá de una manera más positiva. Pero yo soy algo más frío, José. Yo lo veo de otra manera. Es un futbolista que renovó en marzo, que en junio rescinde y desde la perspectiva del club a mí no me parece un buen negocio.
No, pero no olvidemos que es un jugador que tiene una puerta con su nombre en el estadio de Cornellà y que ha estado 13 años en el club. O sea que
eso está fuera de toda duda y que todos agradecemos a Javi López su cariño hacia el club y todos lo sentimos como uno de los nuestros. Pero a partir de ahí, yo sinceramente, si tenía alguna oferta de segunda división, pues oye, por la estima que le tenemos a Javi López, que la hubiese aceptado, ¿no? Que no hubiese, no sé, es que no sé, no le veo ningún problema.
Yo creo que si no lo ha aceptado es porque no le interesaba y no hay más.
Claro, no por eso.
Ni más ni menos.
No hay que...
Bueno, un par de pinceladas del Lugo, si te parece, mañana lo ampliamos la información.
Muy rápido, mañana hablaremos más de forma extensa, lo decía Vicente Moreno en estas declaraciones que escuchábamos, 4 partidos ganados, 1 empate en sus últimos 5 partidos desde que destituyeron a Juanfran. Bueno, es un equipo que viene en una buena dinámica, pero que nadie se asuste, ¿eh? Es un equipo que continúa siendo inferior al Español, es algo que nos va a continuar sucediendo durante esa temporada, y un equipo que mañana analizaremos más profundamente, pero por decir 2 pinceladas, no quiere el balón en absoluto, no ha tenido la posesión en apenas ninguno de los partidos que ha disputado esta temporada, y que de nuevo nos encontraremos con un escenario de esa forma, ¿no? En el que el Español lleve la iniciativa en el juego y el rival se limite a ser sólido atrás y salir muy bien a la contra. A partir de ahí, esas son las opciones del Lugo, tener acierto en esos contragolpes, pero el Español de nuevo continuará siendo favorito en su partido.
Y recordemos, si no estoy equivocado, que ganaron al Rayo Vallecano, cosa que nosotros no hicimos.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero todavía están por debajo del Español en la tabla, ¿eh?
Muy bien, perfecto, pues nos vamos ya al tal día como avui.
Mont Perico. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
No sé, fa tres mesos es va presentar Vicente Moreno i avui recordarem l'arribada d'un altre entrenador miracle. El 5 de novembre de 2003, Luis Fernández es va convertir en nou entrenador de l'Espanyol. L'Espanyol en aquell moment era últim i amb ell es va aconseguir la salvació a la darrera jornada.
La mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Tenim a l'altra banda del telèfon Enric Verdet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Em sembla que avui parlaves d'un dia molt solejat, ara que la cantava el Bosch esperant un dia solejat, que ahir feia molt de sol, que era el matí, si no recordo malament.
Sí, bueno, et refereixes al partit del...
El partit, sí.
El partit del Cádiz, sí, va ser un dissabte, el dia de Sant Jordi, un dissabte, el dia de Sant Jordi a la tarda.
A la tarda, però feia un sol, ho recordo, que el gol sur em donava el sol. El Joan Jornet també el tenim a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Suposo que recordes aquell partit, no?
Hombre, i tant, sí, sí, sí. I tant, com per no oblidar-se.
I tant, i Jorge, buenas tardes, Jorge Larena. ¿Lo recuerdas aquel partido?
Era un día luminoso.
¿Verdad?
Muy luminoso.
Yo estaba en el Gol Sur, fui con mi hija, que creo que no ha ido a más partidos de fútbol, y disfrutó como una enana. Y ahora sí, Enric, sisplau, recorda'ns aquell gran partit.
Bueno, es tracta de recordar, sobretot, ara que estem líders del campionat de segona divisió, recordar l'única vegada de les quatre temporades que hem estat a segona, que hem acabat líders, o sigui, hem acabat campions de la segona divisió. Les quatre vegades que vam estar a la segona divisió vam pujar ràpidament a primera, però sempre ho vam fer a través de la promoció, excepte l'última, que va ser aquesta del 93-94, que vam pujar directament al final de la temporada com a líders, vam pujar a primera. La primera temporada segona va ser la del 62-63, que vam retornar a primera després de guanyar la promoció amb el Mallorca en el famós partit de desempat a Madrid i amb el gol de l'Irígores. La segona vegada va ser la temporada 69-70, que va acabar en tercer lloc amb 49 punts, darrere del Gijón amb 54 i el Màlaga amb 49, però van pujar directes a primera ja que pujaven els tres primers. Va ser aquell any del recordat 7-0 al Licitano, en el penúltim partit i que ens va deixar ja a primera. La tercera va ser la temporada 89-90, que vam quedar en cinquè lloc i després vam jugar la promoció amb el Màlaga amb un partit d'anada guanyat a Sarrià, 1-0, i l'èpica tornada que vam perdre 1-0 a Màlaga, però van guanyar els penaltis amb el gol final del Besa. I no va ser fins a la quarta vegada que jugàvem la segona, la temporada 1993-94, quan vam acabar primers a la classificació final i vam pujar directament com a campions de primera divisió. Havíem baixat l'any anterior, després d'una temporada que havíem fet molt, molt dolenta, i una desgraciada promoció que vam tenir amb el Santander, amb una derrota a Sarrià 0-1 amb el gol del nostre exjugador Pineda i empat 0-0 a Santander. Per retornar a primera, es va fitxar el Camacho com a entrenador, que venia del Rayo Vallecano, el que acabava de pujar a primera. Diuen que ho van fitxar a través de l'empresa Planeta Deportiva de José Manuel Lara. No sé. I com a jugadors més destacats van venir també el Toni Jiménez, que era el porter, i després també va venir el búlgar en Belko Jotov i en Moisés Arteaga, que venia del Cádiz. Tenim un bon planter amb jugadors tals com en Biorrun, l'Albesa, en Lardina, en Mino, en Francisco, en Torres Mestre, en Mendiondo, en Roberto, etc. I sobretot també els russos, Korneyev, Kurnesov i Galiamin. Els inicis de la temporada no van ser massa bons, com quasi sempre ens passa quan estem a segona. Van començar empatant al camp del Burgos, després l'empat a Sarrià amb l'Eibar, i fins a la tercera jornada no van guanyar el Mérida per 2-0. Ens vam anar recuperant i a la jornada novena, després de guanyar el Toledo Sarrià per 3-0, anàvem ja en setè lloc amb 11 punts, mentre que el primer era el Mallorca amb 13. A la següent jornada, la desena jornada, que és tal com la que estem actualment, el 7 de novembre, van guanyar el Bilbao Atlètic, l'Atlètic de Bilbao B a casa seva per 1-2 amb gols de l'Ardín Kuznetsov i ens van posar quarts amb 13 punts darrere Mallorca i Badajoz, que en tenien 15, i el Compostela amb 14. Portaven llavors 5 partits guanyats, 3 empatats i 2 perduts, amb un balanç de 12 gols a favor i 7 en contra, molt lluny dels números que portem actualment, tot i que cal recordar que llavors es duraven 2 punts per victòria i eren un total de 20 equips. Vam començar molt bé l'any 94, guanyant el Leganés a Sarrià per 3-0, i el dia 8 de gener va guanyar el Real Madrid B al seu camp de la Ciutat Esportiva, en un partit que ells no van voler jugar al Santiago Bernabéu i vam tenir que anar en el camp de la Ciutat Esportiva. Va guanyar per 0-3, els gols els van fer el Korneyev, Francisco i l'Ardín. La següent jornada, que era la 19, van guanyar el Betis a Sarrià per 4-2 i ens van posar líders. L'Espanyol tenia 27 punts i el Compostela 26. El mes d'abril anàvem ja llançats cap a l'ascens automàtic a primera. Van guanyar el dia 17 el camp del Castelló per 0-5, en un partit antològic amb milers de seguidors es van desplaçar, i els gols es van fer el Korneyev 2, en Roberto 2 i el Lardín. Anàvem ja primers amb 50 punts, seguit del Betis amb 43. I com que pujaven dos equips automàticament, quan va arribar el memorable partit del dia Sant Jordi contra el Càdiz Sarrià, que era la jornada 35, i si guanyàvem ens asseguràvem ja el liderat i l'ascens directe a primera. Van guanyar per 4-0 amb gols de l'Ardín, que en va fer dos, en Korneyev i en Fonseca. L'equip va ser el Toni, en Mendion, Dolbeza, Galiamin, Mino, Torres Mestre, Kuznetsov, Francisco, Arteaga, Korneyev i l'Ardín. Vam assegurar-nos les dues coses, el primer lloc i l'ascens directe primer. Havíem aconseguit 52 punts, seguits del Betis en 45, i faltaven només 3 jornades, o sigui que quedaven campions i ascens directe. Es va viure llavors al final del partit, quan tan aviat com l'àrbit, que era en Cardona Méndez, va donar el partit finalitzat, es va viure un èxtasi col·lectiu a Sarrià. Tothom va haver invasió del camp, etc etc. Cal dir també que després d'aquell partit ens vam relaxar i vam perdre els 3 partits finals contra el Leganés, el Madrid B i el Betis, que també precisament va ser l'altre que va pujar i ens va acompanyar. El Camacho es va empipar molt després d'aquesta derrota i d'aquests 3 partits que perdíem i va dir, jo me tomo cada partido como si fuera el primero de la temporada, és mi filosofia, però també em parece claro que muchos no la comparten. O sigui, el Camacho no li va agradar això de que perdessin els 3 partits. Tot això, el vam acabar primers amb 52 punts, amb 20 victòries, 12 empats i 6 derrotes, de les quals 3 van ser en aquests 3 darrers partits. El Betis va quedar segon amb 58 i també va pujar automàticament. Aquesta va ser l'única vegada que hem quedat campions a segona divisió. Esperem que aquest any continuem els bons resultats obtinguts fins ara i al final de les 42 jornades que ens queden es repeteixi l'èxit i retornem de nou feliçment a la primera divisió, el lloc que ens mereixem i que no hauríem d'haver abandonat mai.
Tant de bo. Si no recordo malament, aquell partit es van estrenar les banderetes aquelles de plàstic blanc i blaves, no? Jorge, no, no recordes?
Ostres, no sé.
No, jo diria que sí.
Capaç de saber
que es van fer moltes perquè després ja les vam anar fent servir.
Ja s'estrenaren.
Sí, amb altres partits. Molt bé, doncs un consell i ens n'anem a la tertúlia. Queda't per aquí també, Enric.
Fins ara.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Ràdio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Antes de empezar la tertulia, un consejo. Si necesita vender, comprar o alquilar un local, elija el mejor. Elija a Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamiento residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultora inmobiliaria. Contacte en el 93-648-00 o visite su web en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame a Ferran de parte de Mont Perico y el éxito está asegurado. 93-648-00. Joan, què creus? Podrem celebrar l'últim partit a Cornellà i la pujada aquest any?
Home, sí, no? Jo espero i desitjo que sí. Tot i que, bueno, preferiria no celebrar-lo i pujar igualment. Però, vamos, jo crec que d'aquí al mes de maig les coses tenen que canviar, o almenys la meva mentalitat positiva m'ho diu, i espero i desitjo que sí que ho puguem celebrar.
De totes maneres, tendria su gracia, Jorge, que no pudiéramos ver al equipo en segunda, ¿no? Ningún partido lo podríamos comentar. No, no, yo al español no lo he visto en segunda.
Pues,
¿no?
Pues yo creo que hay muchos números para que sea así, ¿eh? Porque tal y como están las cosas, no sé yo si se abrirán los estadios de,
yo no lo tengo claro
de segunda división esta temporada. Habrá que verlo, pero bueno, es una posibilidad.
En tot cas, Enric, ara comentàvem amb el Jorge, aquell equip amb Camacho, jo crec que el que tenim aquest any és molt superior, no?, comparant amb la resta d'equips.
Sí, jo crec que tècnicament els jugadors que tenim actualment superen, jo crec que superen en els que hi havia en aquella època. El que passa és que teníem un conglomerat molt bo, uns jugadors que eren molt, molt eficients, hi havia els russos que, per exemple, van donar molt de joc, i sobretot teníem també un gran entrenador. I ens van destacar, ja els partits finals van perdre, però van guanyar sobradament el campionat. esperem que aquest any també repeteixi, es pot repetir, els jugadors no tenen res a envejar als de llavors, aquell temps.
Sí, sí, jo crec que tant en aquella temporada com aquesta, la figura de l'entrenador és bàsica, perquè con Camacho, Jorge, Camacho era mucho Camacho.
Camacho era el alma del equipo. Pero hubo muchos partidos complejos en aquella temporada también. Yo me acuerdo de uno que fue en el campo de Eibar, que ganamos 0-1. En Eibar se pasó todo el partido echando balones al área sin parar, que era el juego de aquel tiempo. Y partidos así tuvimos algunos. El equipo era bueno, el equipo respondía, sobre todo el equipo competía porque desde el banquillo se exigía al máximo. Pero también costó lo suyo.
Otra imagen que me viene al recordar a Camacho es la al seu comiat, Joan. ¿Recordes? Sarrià, tothom en peus, amb cartells, Camacho, quédate, va ser brutal, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo lo que he comentado en los partidos del Camacho, y el que recordo també, la famosa, bueno, anécdota aquella del partit, crec que jugàvem al camp del Real Madrid, bueno, el Real Madrid Castilla, el Real Madrid B.
Al dit.
Eso se li va costar. El Roberto Pérez a la banqueta, no? Amb una petita, no sé si l'havien trepitjat amb les botes d'una mà o un dit o alguna cosa, i la famosa, no?, allò de venga, venga, este pa' dentro.
Que dedo ni que dedo.
Guarde.
Que dedo ni que dedo.
Pues això era una mica el que és Camacho, no? Aquest caràcter que, bueno, que des de la banqueta, pues, una mica el general en la banqueta que feia que tot l'equip, pues funcionés almenys amb una directriu, no?, i amb un rigor tàctic que crec que va ser el que ens va portar a primera divisió.
I ara tornant ja a aquesta temporada en la que evidentment estem demostrant que som molt superiors, però ahir, no sé si vau escoltar el programa, però hi ha un tema aquí, i tu, que Jorge, que te gustan mucho los aspectos sociológicos y psicológicos como a mí del fútbol, ¿no?, que era el tema del mal de altura. Cuando estábamos en primera división y nos colocábamos líderes, que no era habitual, pero enseguida se corría la voz de uy, no resistiremos, el mal de altura tal. A nadie se le ha ocurrido plantear eso en segunda, ¿no?
No, yo no me lo planteo. Lo que sí que me he planteado de inicio es que el hecho de tener un presupuesto tan alto y ser el absoluto favorito sí que ha creado, desde el principio ha creado una carga adicional, porque no hay un éxito.
Pero solo, te condiciona tanto positiva como negativamente.
No, pero tienes que ascender y punto. Todo lo que no sea ascender, y además ascender con cierta grandeza, es un fracaso. Y eso sí que es una carga adicional. Pero creo que Vicente Moreno ha trabajado ese tema bastante bien, y el equipo no va a acusar el estar líder. Yo pienso que no, al revés. Yo creo que a medida que se asiente en el liderazgo, va a ir mejorando todavía en las prestaciones.
Yo creo que es un condicionamiento que, probablemente por trabajo de Vicente Moreno, ha sido un condicionamiento, pero positivo, en el sentido de que ellos, o sea, no les pesa, son conscientes y eso les trae exigencia. Y, Enric, supongo que la exigencia está arriba a la resta de equipos tal que imagino que para ellos ya marcar un gol será un éxito, ¿no?
Sí, atès els números que portem i la imbatibilitat que té el nostre porter, que pràcticament només li fa que el gol aquell noi del Rayo Vallecano no li han fet cap més gol, jo crec que ja els equips aniran a veure si poden fer un gol. O sigui, si nosaltres marquem un, ja pràcticament ja ho tenim quasi guanyat. Jo crec que el mal d'altura, allò que parlàvem, no crec que aquest any, aquesta vegada, ens afecti. Així com l'any 93-94, que el famós del Cádiz va començar malament i fins a la meitat doncs va posar a davant de la taula classificatòria, aquesta vegada ens hem posat primers ja a les primeres jornades. Jo crec que ara que queden, encara queden més de 30 partits, no? Són 42 partits en total i en portem 10, o sigui, encara queden molts partits, però jo crec que sabrem aguantar. Tenim un planter suficientment dotat i qualificat per aguantar la temporada, i jo crec que els equips contraris ja faran prou si ens arriben a empatar o posar en dificultats un partit, però a la llarga els hem de guanyar a pràcticament a tots, crec jo.
I aquest partit, aquest equip que s'està mostrant molt sòlid, ho dèiem, ja comença a ser-ho també per la part de davant. Fins ara era més defensivament, érem un bloc, però ofensivament, sobretot els últims partits, i ja comença a haver parelles que surten, no? Hi ha dues parelles, de fet, la connexió aquesta entre Raúl de Tomàs i en Barba està clara, però l'altra possible és la de David López i Darder. Què et sembla, Joan? El Darder es quedarà ja?
Home, de moment té bona pinta. O sigui, està jugant molt còmode, està jugant en una àrea o en una zona del camp que a ell li agrada, té facilitat de decisió de jugades endavant, jugades endarrere. Jo el veig molt, molt sòlid. Tornant una mica a rebobinar una mica el que acabo de parlar ara del mal d'altura, a veure, per mi l'efecte més clar és aquest partit al camp del Màlaga, no? Quan vas guanyar l'Sporting i ells són líders, tu vas segon, i potser en altres circumstàncies aquest partit no l'haguéssim resolt, i a més amb l'eficàcia que es va resoldre, no? Això et demostra que l'equip està molt, molt, molt entufat, saben el que tenen que jugar, tenen un gran entrenador, i jo estic convençut que anirem fent espai, forat, 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 i home, aquests 90 punts, no ho sé, però sí que pujarem amb relativa solvència.
Sobre todo lo importante es que demostramos que Vicente Moreno trabaja muy bien los partidos, porque Dardel lo comentaba del partido del Málaga. Sabíamos que los 10 primeros minutos eran importantes, ¿no? El Málaga salió a pecho descubierto y fuimos a por ellos, ¿no? No especulamos.
Bueno, trabaja Vicente Moreno, está claro que es un buen entrenador y además es un entrenador muy adecuado para esta tarea en esta categoría. Y lo está demostrando día a día, pero también lo demostró antes, porque se llevó muchas críticas hace 10 días, quiero decir.
Entre todos, entre otros mí, por ti. Ah, no, mí, que tú no.
Para mí, los planteamientos de Vicente Moreno son adecuados, y el problema del equipo es que este año todo ha sido muy atípico, y la pretemporada también fue muy atípica, muy corta, y el equipo se está construyendo, y Vicente Moreno empezó a construirlo por lo que resulta más eficaz, que es la defensa.
Y porque teníamos la vía de agua más grande.
Y a partir de ahí, el equipo va a ir creciendo. Yo creo que también discrepo en la idea de que busque un 11. Yo creo que él sabe que tiene una plantilla muy amplia y eso le permite tener variantes para cada partido. Yo creo que lo que busca es un bloque y a lo mejor Darde, un partido determinado no está y está Fran Mérida, o está, no está Melendo y está otro. Quiero decir, yo pienso que él está buscando un bloque.
Sí,
un bloque
ya tiene...
y capacidad para tener una versatilidad en el juego.
Pero ya tiene, tal vez no será un once fijo, no será un once que no sepamos de memoria, pero Enric ya te, como a mí, te set jugadors, te una columna vertebral que no la varía, que son al set que no fallan mai al camp.
Exacte, té una columna vertebral de l'equip que està més o menys definida, ell ho sap, i juga amb aquests imprescindibles o amb aquesta columna vertebral, i després els altres poden variar, però amb unes variacions que són certament limitades. Ell ja té la idea del que ha de jugar i que ha de, suposo que també a tenor del contrincant també pot fer petites variacions, però vaja, l'esquema de l'equip ja el té totalment ja estructurat i crec que de cara als partits que venen, bueno, de cara a tota la resta de temporada, ho té bastant clar, ja sap més o menys els jugadors que tenen que jugar cada partit.
I a més que quan un jugador de nivell, o sigui, evidentment, els canterans els pots entrar i entren, surten i no posaran cap pega, no? Però clar, si hi ha un jugador amb galons, i estic parlant, per exemple, estic pensant en Dardé, fa tres partits seguint bons i l'envies a la banqueta i no torna a sortir fins a dues o tres setmanes, content no estarà, no, Joan?
No, home, està clar, i bueno, és el que dieu, no? Aquests set jugadors que estan, o que formen la columna vertebral, són els que tenen que tirar endavant els partits i són els que tenen que resoldre i ajudar, no? Bueno, també teníem l'exemple de Fran Mérida. Fran Mérida va començar la temporada a jugar tots els partits i ara porta un parell de partits, però és que està jugant menys. És l'avantatge de tenir una plantilla molt àmplia, un fons d'armari molt, molt gran, i això és el que li tranquil·litza el Vicente Moreno i no pateix que pugui tindre un lesionat o un en baixa forma perquè en tindrà un altre, no? I ara ens venen quatre partits força interessants, perquè ara juguem amb un més vista, si no recordo malament, juguem amb Leganés, Saragossa, Sporting i Girona, o sigui que són...
I Fuenlabrada.
...partits que tenen que marcar ja o fer forat ja amb la resta de la classificació.
Sí, sí, tenim un mes per davant interessant. Coincido contigo, Jorge, que las críticas al juego del equipo eran, creo que estaban de más, pero bueno, el fútbol es así, como dijo...
Es lógico, ¿eh?
Y es normal que siempre se pida más, ¿no?
El debate futbolístico
y que no falte.
Se basa en el resultado obtenido. Si el resultado es bueno, después del partido de Tenerife éramos un desastre y los números sí, pero todo eso no iba a ir bien. Después del partido de Málaga subiremos en enero, vamos sobrados. Es normal, siempre ha sido así. Los resultados determinan el estado de ánimo y eso hace que la opinión sea una u otra. Y me temo que tendremos debate a lo largo de toda la temporada, porque probablemente habrá altibajos.
Precisamente porque la temporada es muy larga y tenemos el riesgo de morir de éxito, en el sentido de que puedan pasar cosas por el camino que nos hagan variar. Estoy pensando en que, y es una idea, sería bueno que nos marcáramos un objetivo intermedio, ¿no? Y es ese de ser campeones de invierno, ¿no? Para no hacerlo tan largo, porque al final va a ser muy largo, igual hasta nos cansamos de estar ahí y de no saber de qué hablar ya, porque seguimos líderes, marcarse ese objetivo, ¿no? Que es en plan, Rick, ser campeones de invierno, y a més que això et catapulta cap al final.
Sí, jo crec que seria molt, molt important, de cara a la moral de l'equip i de l'afició, acabar la primera volta, ser campions d'hivern, aniria molt bé, encara que no ens assegurés el liderat final, però per almenys de cara a la moral dels jugadors i de l'afició, que aquest any, encara que ho veiem des de casa, però també seguim a l'equip, doncs que tothom estigui animat. I sobretot, doncs, la impressió que dona l'equip és que és un equip sòlid i que tots els altres equips, quan juguen contra nosaltres, saben que juguen contra els millors de la segona divisió. I potser aquest compromís l'hem de mantenir, sempre estar a davant. I la primera volta acabar líders aniria molt bé i ens donaria una empenta ja per la segona, doncs ja anar directament ja cap al rus final i cap a guanyar el campionat, anar líders al final.
I ja que, bueno, ho hem comentat abans amb el Javi Alfaro, no sé si heu pogut escoltar el tall, el tema de les declaracions del Javi López, què t'ha semblat, Joan? En algun moment s'esperava que parlés, no?
Sí, el que passa que, bueno, a veure, evidentment, ha estat el capità durant moltes temporades i se li té que tindre un respecte, no? El que passa que en el seu moment el club, o al final d'aquesta temporada el club, va decidir que era l'hora de fer una neteja, o la neteja més gran que ha pogut fer de cara a segona divisió, i un d'ells és ells mateix, com Víctor Sánchez, pues, són els que han tingut que retrocedir en el que tenien, no? Perquè ell comentava que el mes de juny l'havien renovat i tal, i que, bueno, esperava penjar la samarreta de l'Espanyol i la seva carrera futbolística o esportiva o professional, però, bueno, no ha estat el cas. Jo crec que eren uns jugadors molt senyalats i que era necessari aquest canvi, no?, de xip o de mentalitat.
A mi el que em sap greu d'aquesta història és que surti, o sigui, perquè crec que ara el dolent, el villano, és Javi López. Jo crec que el villano no hauria de ser Javi López. Javi López ha fet el que està capacitat per fer, però crec que el problema és una mala planificació del club, que la temporada anterior ja no havia d'haver... ja havia d'haver reforçat aquest lateral dret per no exposar d'aquesta manera a Javi López, perquè es veiés que per allà teníem un forat. O sigui, m'estranya... O sigui, no em sembla just que ell pagui... que pagui los platos rotos quan el culpable no és ell, sinó és el que el va posar allà i el va mantenir en una temporada tan important com la passada, no? No sé què te parece, Jorge. Sí.
A mí personalmente me parece que ha sido un error de gestión, pero de 3 años atrás. Cuando el equipo tiene una inversión y se dice que se va a subir el nivel de competición, bueno, pues hay jugadores que lo han dado todo en momentos determinados, y realmente él lo ha hecho, pero que su nivel no está acorde con la nueva expectativa que se genera.
Y además era evidente y comentado.
Claro, es que la grada, esto es un tema que la grada se ha manejado siempre. Entonces, el error es mantenerlo y que acabe siendo titular temporada tras temporada, excepto en el año que entramos en Europa, donde está Rosales. Y luego, cuando llega el momento, en lugar de fichar a Rosales o a algún otro lateral, pues se queda eso como se queda, y al final Javi, bueno, pues hace lo que puede hacer. El problema es que eso se tenía que haber gestionado de otro modo. Y bueno, también ha servido, y lo voy a decir, también ha servido como cabeza de turco para que otros se libraran de responsabilidades que también tenían.
Claro. ¿Estás de acuerdo, Enric?
Sí, sí, que ha estat una mica cap de turc el López, perquè va tenir la desgràcia potser d'estar en un lloc de l'equip que era un lloc difícil, que no ha quedat mai cobert, potser el Rosales va fer una temporada bona, però jo crec que des de les èpoques jo de quasi de l'Osorio no hem tingut un lateral dret amb certes garanties.
Cristóbal Parralo.
Cristóbal també, hi havia algun jugador, però és un lloc molt difícil. I el que és evident és que ha fet moltes temporades a l'Espanyol i ha donat un bon rendiment. Llàstima d'aquest final que ha tingut, que tothom el va acusar com el culpable de tots els mals de l'Espanyol quan no era així. Jo crec que si van baixar no va ser per culpa d'ell directament ni molt menys, que o sigui, va ser per culpa de tots, però no va ser ell el culpable com molts li han volgut carregar un mort en el Javi López.
Sí, per això a mi em sap greu els comentaris que llegeixo a les xarxes socials. Vale que les xarxes socials sempre insisteixo, no són la realitat, no és la vida, però és que s'està sent, crec que massa dur amb ell. No sé què pensa, Joan.
Sí, no, a veure, sempre és el que sempre s'ha parlat o el que sempre s'ha comentat, o almenys sobre el meu pare, no? Vull dir que els jugadors que composen l'Espanyol, la plantilla, en una temporada o en una altra, jo mai els podré xiular, mai els podré criticar, perquè sempre entenc jo que tenen que tindre uns valors i una professionalitat per defensar l'escut o defensar el club, no? El que passa que és el que deia el Jorge, i arriba un moment pues, que cada jugador té la seva limitació, i tot i que semblava que potser a segona divisió un Javi López o un Víctor Sánchez ens pogués donar una experiència o ens pogués donar potser un rendiment més acurat respecte a la categoria, doncs al final, bueno, jo crec que la decisió que es va prendre va ser la correcta, tot i que es va tirar enrere, i no deixa de ser curiós pues, que el Javi López va ser un i que el Pipa i el Víctor Gómez han estat dos més bueno, és que han tingut que remodelar completament el lateral dret.
Y bueno, de momento, afortunadamente, con los resultados positivos, ¿no? Porque se está notando que tenemos lateral derecho y lateral izquierdo, sigue habiendo el debate de siempre, pero bueno, que ya está bien, ¿no, Jorge?
Bueno, el lateral izquierdo, yo creo que Pedrosa va a jugar más partidos que Didac, pero tampoco descarto que Didac salga como titular en determinados partidos.
Sí, porque a la que Pedrosa se despiste, está pues, Didac ahí.
Y en el otro lado, bueno, tenemos dos opciones que están funcionando, sobre todo Miguelón. Lo más sorprendente es que los que se han ido tampoco les está yendo mal, porque no. Pipa en
Pipa marca.
Va marcando goles y en el Mirandés, pues
Víctor Gómez
es uno de los más importantes de esa plantilla.
Yo no sé nada de fútbol.
Al final tendremos muchos laterales.
Yo sé muy poco de fútbol, pero lo de Pipa personalmente yo no aguanté, Enrique. No sé si realmente es un tema de que els entrenos no donava tot, que si ell, les seves pretensions eren jugar més i el club no li ha garantia, però crec que era una tan dolent, no?
És una mica misteri, no?, el cas del Pipa, perquè és un jugador bo, que tècnicament era un bon defensa, i a qualsevol lloc que vagi estic segur que donarà un bon rendiment. I aquí, no sé, és una mica misteriós el que ha passat, que no ha arribat a quallar mai en el lloc de defensa dret, quan jo crec que és un bon jugador, i ho demostrarà en el temps. Amb el temps es veurà.
Sí, sí, a més que o sigui, un lateral dret ofensiu que teníem, bueno, que arribava a porta, ho estem veient, està marcant Anglaterra. Joan, a tu et va sorprendre també la sortida?
Sí, perquè a més ha estat un jugador que crec que va ser la pretemporada passada o així, va estar jugant fins i tot, no aquesta sinó l'anterior, alguns partits, bueno, o forces partits de titular, fent bons partits i bones actuacions, i després de cop i volta, a l'hora de la veritat, al començar la Lliga, és que no anava ni convocat. I a part que, ja no solament amb Gallego, per exemple, però és que ni amb Machín ni amb Abelardo, vull dir, això són coses que, ostres, quan passen diferents entrenadors i cap d'ells compta amb tu, pues hi ha alguna cosa que no es veu de cara cap enfora, però de cara cap endins té que haver-hi algun problema, no?
Al final les laterals són un veritable buit, allò, agujero negro, perquè recordo l'època de David García, que només jugava ell i anaven portant jugadors i només jugava ell, a més ho feia bé, o sigui, era un jugador que era regular, ningú li podia treure, era un jugador de 6 o de 7, però sempre de 6, no? I el lateral dret és que hem tingut un veritable via crucis fins que sembla que per fi ja tenim algú. Bueno, se nos acaba el tiempo, va, una apuesta per el partido.
Lugo, 2-0.
2-0, bueno. Enric, què et sembla?
2-0 també, m'apunto el 2-0 també.
Molt bé, Jorge?
Jorge no,
ai, Jorge, Joan. No, Joan.
Vinga, 4-0, va.
4-0, bueno, doncs 3-0, em quedo pel mig. Bueno, ha estat un plaer, companys. Demà, Montperico, a partir de les 4, que ja farem la prèvia del partit de dissabte, recordeu. Espanyol ha de tornar a guanyar. Bona tarda.